El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 17 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a cuat.cat, avui en companyia del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
De la Maria Sansa, molt bon dia. Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
I el Pasqual Dussó, molt bon dia a tots.
I bona hora.
Doncs parlàvem abans d'entrar a l'antena de Sants, de felicitar Sants, no sé... Això s'està perdent, eh? A excepció d'aquells que encara conserven, jo crec, tipus Sant Joan, no és perquè sigui el meu sant, però...
El meu.
El del Joan Ramon, també.
És veritat que hi ha hagut un tomb, perquè, sí. És dir, jo quan era més jovenet, doncs, el que se celebrava bàsicament en els sants.
Sí, senyor.
I això ha passat als aniversaris. Sí. I ara el que se celebra són els aniversaris. Però, i els sants queden despenjats.
Però és més fàcil, almenys per mi, recordar-me'n d'un sant que d'un aniversari, sí, perquè d'un sí, aniversari sí. Has de tenir allò una agenda...
El sant ho posen als periòdics, avui és sant no sé què, avui és sant no sé quantos, però l'aniversari...
Jo l'embolic que tinc amb els que teniu dos noms és que no sé mai si celebreu el
normalment Joan. Normalment és el primer.
El primer.
De fet, el segon és com un afegit, però vaja, si és un Josep Maria, segurament ho celebra per Sant Josep.
Segons
no?
Com per
sí,
Sant
Maria, no.
Sí, clar.
Pots celebrar els dos.
Mirat, en aquest cas és un mal exemple. Però Josep Antoni segurament doncs, també serà Sant Josep.
I Josep Maria és un, ara només, no? Com ara es pot escriure... Ara
si
es pot escriure...
José María Escrivá de...
Sí, ah,
exacte.
La... Ara es pot escriure...
Els escriuen junts.
Junts, sí, sí.
Del patró que tinguis. Jo tinc el Sant Josep del Pessebre.
Ah, molt bé.
Jo tinc un fill que es diu Josep Oriol. Bueno, ell es diu Oriol.
Clar.
Però mossèn Juli es va emparrar amb que Oriol no era un nom i que li havia de posar el Josep a davant. I per tant en el seu carnet té Josep Oriol i el paio està indignat perquè ell no es vol dir Josep Oriol.
Però li diuen, que... li diuen.
No, li diuen Uri perquè sí, Oriol, ell doncs ja es fa dir Uri, però...
És que...
Però en el registre
si no tinc mal entès, Oriol era el cognom.
No, és...
Era el cognom del senyor que es deia Josep bueno, Oriol. No, i llavors sí, resulta sí. Que jo tinc un sant que es diu Sant Enric d'Ossó. Mm. Clar, és com si en els meus nets li posés Ossó. Per comptes bueno, d'Enric.
I Oriol també és el nom d'un ocell, i a lo millor jo li poso sí, un nom d'ocell. En
tot cas, avui era Sant Xavier, hem quedat.
Sant Xavier, sí, Sant Francesc Xavier.
Sant Francesc Xavier, avui... jesuïta que deia la Maria.
No, acostuma.
Missioner al Japó.
Sembla ser que el Sant Pare, això de Francesc, a part de Francesc d'Assís, també s'ho va posar per Francesc Xavier.
Molt bé.
Doncs,
El pobre papa li creixen els nans per això, eh? Sí. Perquè li, mare de Déu.
Tu si vas contracorrent també et creixeran els nans.
Doncs no ho acostumem a fer, però hem felicitat avui els Xaviers, ja si ens en recordem un altre dia ja felicitem la resta del Sant Catòquia aquell dia per molts anys a tots els Xaviers. Notícies que tenim avui obrint a cuat.cat i és que la Fiscalia de l'Audiència Nacional Espanyola ha sol·licitat investigar 5 ajuntaments, sí. Entre ells el de Sant Cugat, per determinar si han comès un acte de sedició i rebel·lió per aprovar per ple donar suport a la resolució rupturista del Parlament que ha publicat aquest dimecres a Europa Press. L'Associació de Municipis de la Independència, l'AMI, l'Associació Catalana de Municipis, l'ASM, ha anunciat que assessoraran jurídicament els consistoris afectats. La denúncia de la Fiscalia coincideix amb la decisió del Tribunal Constitucional de declarar per unanimitat inconstitucional i nula la declaració d'independència. Independentista, perdoneu, no d'independència, encara no, sàpiga, encara no hem arribat. D'aquesta manera, doncs, de dues parts, en aquest cas des de la Generalitat, se li té importància doncs, a aquesta denúncia i també a la decisió del Tribunal Constitucional, i de l'altra, evidentment, doncs, els partits doncs, que hi estan en contra, d'aquesta manera doncs, veuen encara més licitat la seva postura en contra d'aquesta primera declaració que va inaugurar el mandat del ple del Parlament de la Generalitat.
A mi em preocupa poc el que digui el Constitucional. El que sí que em preocupa és que avui he vist en un temps que un senyor que es diu Rajoy es posava la medalla de que havia aconseguit que el Tribunal Constitucional anul·lés la sentència. I per tant,
per això deia que hi ha algú que es penja...
Aquesta part sí que em preocupa, francament.
Avui comença la campanya.
Bueno, però precisament... coincideix, no? Cosa estranya, però coincideix.
Aprofitant el que diu la Maria, precisament amb el Partit Popular deien o no sempre d'alguna manera s'escuden amb el tema de que no és, quan hi ha aquest tipus de decisions no és cosa del govern, sinó que és cosa del Tribunal Constitucional o de l'Audiència Nacional o del de, que sigui de tort, però sempre diuen que és només el que fan és avalar la, la democràcia i la, i la,
l'estat de dret.
I l'estat de dret.
Clar, i després et trobes que el Tribunal Constitucional té els membres que té.
I
que està qüestionat com està qüestionat de que és un tribunal més gairebé del poder legislatiu o executiu, perdona, que no del poder judicial, perquè ja et dic, els membres són els que són, exmilitants alguns del Partit Popular, per tant, no és estranyar que segons quines sentències vagin en aquest sentit. Ara bé, això en general, però destacar que aquesta sentència o sigui, és que és lògic que existeixi, perquè el que es va fer el Parlament de Catalunya lògicament és inconstitucional.
Josep Maria.
L'agafo a l'última expressió.
Clar, com faltaria.
Perquè és dir, ningú ens ha sorprès, ningú ens ha estranyat, ningú, perquè és que ho sabíem des del primer dia i va sortir aquí en els debats, vull dir, aquesta resolució, fins i tot els que la van votar entenen i en, que això doncs, no encaixa totalment, ni amb l'Estatut, és dir, no parlem només de la Constitució, ni en el nostre Estatut no encaixa. I per tant, doncs, de què el Tribunal Constitucional, que sí que és els composició i això podríem fer totes les crítiques i estaria totalment d'acord, però continuem parlant d'una sentència votada per unanimitat de tots, i també per exemple de la persona que va proposar Convergència, que es forma part també del Tribunal Constitucional, vull dir que és un acord jurídic el que ha fet el Tribunal Constitucional. Per tant, no ens sorprengui. A mi el que sí que em va sorprendre, i ho dic i ho expresso explícitament, és que després de l'anul·lació, els ajuntaments, i en aquest cas el nostre, de Sant Cugat, mantinguessin aquella cosa de dir doncs, nosaltres doncs, som més forts i més, de dir, no ens importa res, aprovem el suport a la resolució del Parlament que està suspesa i que tothom sabia que quedaria anul·lada. Això és ganes de remenar, doncs, de burxar la ferida.
Però això, Josep Maria, perdona que et talli, passa amb moltes... O sigui, els ajuntaments fan claca del que passa al Parlament
perquè
d'aquí i d'allà.
Perquè vegades algú dona ordres i perquè algú, doncs, hi ha una cadena i diu, doncs, pim, pam, pum, i no es mira ni es valora ni en el pla jurídic ni el pla de les conseqüències que pot tenir ni l'enrenou que això pot suposar, de dir, com si fos una festa d'adolescents.
Però això, per exemple, també ha passat amb el, en estar en contra del TTIP, del Tractat
Internacional.
Això mateix, per perdonar que no em sortia la paraula, no em sortien les sigles. Doncs, també als ajuntaments, com si fos una cosa seva, ara estem en moció per estar en contra del TTIP. Bueno, quan, i després, clar, és diguem, d'alguna manera, una translació de la claca nacional portada a nivell local. I d'això en veiem mocions cada mes, ni alguna d'aquestes, diguem, de donar suport al que fa el partit a altres parlaments.
Volia acabar dient que és aquesta, sí, aquesta dinàmica que tu, que tu dius. És a dir, les competències dels ajuntaments són les que són, pot definir-se amb totes aquelles coses que afecten el municipi, però aquí no, aquí ens anem a fer política d'estat, quasi política nacional catalana i política d'estat, a l'ajuntament que es pronuncia, podria pronunciar-se davant de cada llei que s'aprovi o es desaprovi i tal. Això no és competència de l'ajuntament, i que es faci en un moment determinat en què ja se sap que això doncs no tira, no pot tirar de cap manera a nivell jurídic almenys, no? Políticament no ho sé, i que després l'excusa o la raó i l'explicació diguin no, si això no és res, això només és una expressió d'un desig, d'una voluntat, no té cap implicació, ho hem fet doncs perquè doncs tenim ganes d'anar cap aquí. Home, no, siguem més serios, home, estem tractant una cosa política de molta transcendència.
Tema sentir el Pasqual.
No, jo volia dir 5 coses. Una, el Tribunal Constitucional no és un exemple de la justícia. Tothom sembla que diu la justícia d'Espanya és una porqueria i no sé què, i jo crec que la resta de la justícia, i a mi em sap molt de greu que es diguin unes coses aquestes perquè crec que és un pilar de la societat, a mi em sap molt de greu que basem el no funcionament de la justícia amb el Tribunal Constitucional.
A tot arreu hi ha un Tribunal Constitucional, a tots els estats, que ens agradi o no ens agradi, estigui ben equilibrat o no, és la instància que ens hem donat democràticament
per saber si les coses que fem estan d'acord amb el marc
legal o no. El problema del Tribunal Constitucional no és l'existència del Tribunal Constitucional, és la composició política del Tribunal Constitucional.
Fet democràticament, amb la nostra democràcia feble, dolenta, mesquina, el que vulguem.
Penso que sempre segueixen, i ho deia abans la Maria Sansa, el Rajoy se'n vantava, però no és l'únic cas, de, ja veureu com sortirà que no sé què, i se'n vantava de que havien seguit la seva política. Sí,
però no en tenim altra.
La segona, bueno, no en tenim d'altra per ara. La segona cosa és que crec que era la crònica d'una mort anunciada, vull dir, evidentment no ha sorprès a ningú, tots pensaven que reaccionarien així. El que ens ha sorprès és que no vessin insults ni coses d'aquestes. Sembla que en aquesta oportunitat han estat neutrals, han dit això no és constitucional, i pel que tinc entès, que naturalment no m'he llegit les 33 planes de la sentència, però pel que tinc entès, tampoc han dit que el que no segueixi, tot i que el Tribunal Constitucional ha de fa poc, pot castigar els que no segueixin la...
Això fa la Fiscalia, no el Constitucional, si hi ha algú
exacte,
que no compleixi.
Però és que va sortir ara l'autorització perquè el Tribunal Constitucional pogués castigar. La tercera cosa que volia dir és que, esclar, o fem política o fem lleis, però aquí, com deia la Maria, el Rajoy s'escuda amb que... clar, és que això ho diu la llei, jo no em queda més remei que fer-li cas. Escolti, perdoni, no haguéssim arribat d'arribar a les lleis, sinó a la política. Evidentment, crec que el quart tema era aquest, que la intenció la intenció serà la que vulguis de la declaració aquesta, era una intenció política. Jo suposo que se sabia que tenia poc recorregut, però com a mínim deixa'm explicar el que d'allò.
I era la condició que posava la CUP per investir-me.
Efectivament. I bueno, s'ha fet, ja se sabia.
Igualment,
que tenia...
tard o d'hora, segurament alguna cosa així Junts pel Sí hagués fet, eh?
Segurament
no, amb aquestes lletres.
La redacció no l'hagués fet.
Això et dic, amb aquestes lletres, però similar hagués estat.
Evidentment, i respecte a l'últim tema, que era aquest de la Fiscalia, de Fiscalia que sembla que hi ha 5 ajuntaments, la Seu d'Urgell, no sé què, Sant Cugat, volia dir dues coses. Una, realment en les mocions, i la Maria ho sap perquè també s'ha 20 anys allà, el secretari i l'interventor, si no tenen un caire econòmic, que només tenen un caire polític, el secretari i l'interventor no s'hi fiquen.
Clar.
No s'hi fiquen, per tant dius, home, legalment que ens poden tocar els vensos i el secretari... No, el secretari aquí no tenia res a fer. És una moció que es fa per donar força al Parlament, possiblement també perquè ho diu el partit, de dir, escolta tu, a veure si feu mocions d'això, i el més addicte diu, jo sóc el primer, que jo t'hi he donat recolzament.
Bueno, això va, perquè et toca el ple a tu en lloc que t'ha tocat abans.
Exactament.
Si això hagués estat a principis de mes, potser estaríem parlant de Gallifa, Gombrèn i Campdevànol.
Efectivament. I jo, en aquest aspecte de les mocions, penso que realment és l'únic aspecte, o sigui, l'Ajuntament només fa que administrar, i l'única manera com pot fer política és a través de les mocions, i aquesta moció realment només era per dir recolzo al Parlament.
Però, no, a veure, convindràs amb mi que no és una política que hagi de fer un ajuntament, no, sinó d'acord. Que en els ajuntaments els seus plens estan constituïts majoritàriament per parlamentaris frustrats. I llavors els hi ve molt de gust defensar una moció que no els hi pertoca.
Està clar.
Sigui del color que sigui.
I quants plens, i segurament vosaltres que ho heu viscut estan en plens, hem debatut sobre el suport a l'autodeterminació de Palestina, el Tíbet, els pobles saharaui, que em semblen fantàstiques totes aquestes causes. Però, hola, bon dia, estem a Sant Cugat. Sí. Saps? O sigui, i aquesta...
I per què no
sí, sí, és una discussió que,
és una discussió que sempre...
Estem molt sovint, eh?
Per què no debatim? Perquè el carrer Villà ha estat allà 3 mesos.
Que també...
Que els veïns estan fins al monyo de no poder aparcar el seu cotxe dins del seu garatge.
També... Això també s'ha de debatre. Suposo que amb més importància encara que l'autodeterminació del poble tibetà. Ara bé, això es fa, i hi ha gent que ho defensa, que es faci també els plens. I per mi, la declaració, la moció aquesta de suport a la declaració del Parlament, tot plegat, és una cosa més en aquesta via. Sí, és postureig.
No,
I postureig és fins i tot el que va passar al Parlament de Catalunya, sí, perquè aquesta declaració no té cap mena de contingut palpable, és senzillament, i si em perdoneu l'expressió, marcar paquet.
Sí.
És això.
Però el que diu la Maria dels parlamentaris frustrats és veritat, jo no se m'havia ocorregut, però hi ha gent que li creix la salivera quan ve això. O sigui, molts cops hi ha 4 o 5 mocions i 30 punts de l'ordre del dia. On ens entretenim més és en les mocions, perquè la gent ve amb unes ganes, i el que més es preparen, vull dir, o sigui, la gent ve amb unes ganes de marcar paquet, que dius tu, i de fer no sé què, i dona lloc a que tots els parlamentaris frustrats doncs facin uns discursos abrandats sobre la...
I quan ve la discussió sèria de l'Ajuntament, sí, que és els pressupostos, ni Déu defensa res del que s'hagi de defensar.
Efectivament.
No és complicat saber-ne de pressupostos i d'economia interna d'un municipi que no defensar l'autodeterminació del poble tibetà, sí, perquè sí, és més fàcil.
És veritat, dono una raó.
Sí, 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 sí.
Doncs
no és una caricatura,
no.
Jo,
però, no, ja, espera, home, jo no sé aquí... si estaríem massa d'acord o no els regidors actuals,
tots els que estem aquí hem estat a plens de Sant Cugat.
No et parlo dels actuals, et parlo de regidors, sí, sí, actuals, no, però des del 79,
des del 79. Vull dir... no ho dic perquè és veritat que també hi ha un altre argument, i no em sembla del tot malament, personalment, que és que hi ha moltes coses que afecten a la vida nacional o de país o de l'Estat que també repercuteixen als municipis, i que d'alguna manera que un municipi, políticament, parlem des del punt de vista d'un ajuntament, es pronunciï o no, per exemple, sobre el tema de la sortirà ara, de la proposta de ruptura, de desconnexió, també pot servir com a, diguéssim, per mostrar una mica l'opinió de cada municipi. Sí, però, això sí, no parlo dels temps que s'hi dediquen per debatre una cosa o una altra.
Ens estranyaria o no que el nostre ajuntament un dia es posés a fer una moció discutint sobre la llei electoral, per exemple, catalana. I fes una moció...
Segur que s'ha fet.
No ho crec. No crec.
No?
Que se fes un debat de dir aquest, no hi ha llei electoral a Catalunya, no. Fem una moció perquè això, doncs, per demanar doncs, que es tiri endavant, instar la Generalitat i tal.
Això jo no ho diria tan alt que no s'ha fet, perquè...
Mira què et diré, això és com el concordat amb el tema del Partit Socialista, bàsicament, que sempre es parla abans de campanya de que s'ha de modificar i passa igual amb la llei electoral, i quan passa les eleccions...
Que tots els partits després ho porten al programa electoral i després... Però als ajuntaments això no és... O això del concordat, vull dir, un altre exemple, vull dir, no ens imaginem que un dia doncs, hi hagi un grup municipal que presenti de dir demanem doncs, que es trenqui el concordat amb la Santa Seu, que no se'ns passa pel cap,
el
això.
El que sí que puc dir que aquí a Sant Cugat s'ha presentat mocions perquè les qüestions religioses, els edificis religiosos paguin a l'IBI que els hi pertoquen.
No, home, però això sí, perquè això afecta sí, l'economia municipal, clar, i això és molt actual, això, aquí a Sant Cugat.
No, i és normal que la gent es queixi que a mi em toca pagar 1.000 euros d'IBI i que l'Església no em pagui.
Però això afecta directament...
Clar, correcte, això sí que és un tema municipal, clar.
És una cosa que és global, que es pot generalitzar, però que sí que afecta el municipi.
I tant.
En tot cas, com deien, a partir d'aquesta denúncia, la Guàrdia Civil va anar a aquests dos municipis i s'estan investigant també entre ells a Sant Cugat. Hem sentit paraules com sedició, com coses que no sabem.
Tan,
sí,
tan estrany.
Perquè és la paraula
de
que...
Delicte de sedició per una emoció, sí. Realment.
Jo vaig sentir a l'alcalde de Salrà, que no sé quants habitants té Salrà.
Aquest és de la CUP.
Són de la CUP, sí.
I home...
Sí.
No sé si callat no hagués estat més guapo.
Home, però, hi ha alguns que quan senten això són valentons, és divertit ser rebel.
Els de la CUP, això els hi va... Són els únics que diran que defensaran la desobediència fins al final. Vull dir, els altres fan la puta i la ramoneta.
D'un poble i no sé si el 100% de ciutadans d'aquell poble t'han votat, no? En tinc ni idea,
Ets l'alcalde o l'alcaldessa.
Diran que el representes.
Home, però això ho pots dir totes les mocions, Maria. Sí. Quan s'aprova una moció, dir, home, clar, els de l'oposició no la volen. Home, clar, d'això es tracta, és la democràcia. Si has guanyat, aproves les mocions del teu partit o de les que ha tingut més majoria. Està clar.
I
això passarà amb la declaració aquesta.
Algunes aconsegueix fer institucional, que és quan és més...
Algunes s'aconsegueix...
Millora pel poble, diguéssim.
O no, i després potser hi ha algú que no, per exemple, que no va votar cap d'aquests partits i també és part del poble, per molt institucional que sigui. Per tant, una resolució, una moció, una llei fins i tot, quan s'aprova, en qualsevol instància de representació del poble, probablement hi haurà gent que no hi estarà d'acord, sigui dins d'aquella cambra o d'aquella institució, o sigui fora, perquè potser jo vaig votar el partit pirata que ha quedat fora. Doncs a mi no em representen cap dels que estan ara mateix. Ara bé, la democràcia, i el partit pirata no té representació.
I en aquell moment l'alcalde es pensa que allò, encara que sigui el de Celrà, és el millor pel poble. Diu, si això fos així, els meus ciutadans viurien d'una altra manera.
Per això l'han votat.
Estiguin o no estiguin, exactament. L'han votat perquè decideixin el millor pel poble. Clar. En aquell moment.
Doncs hi ha l'expressió que diuen de qui dia passa any empeny.
Sí.
No sé si seria el cas del Parlament de Catalunya en termes d'escollir, d'elegir president o no.
Mare de
Van passar els dies. Tenim aquella, aquell mesos, topall dels mesos.
D'entrada,
el 9 de gener.
Ens n'anem el 27 de, com a mínim, el 27 de desembre, que serà 3 mesos després de les eleccions.
3 mesos. Sembla que ara dins del termini.
Sembla que
encara dins del termini.
El David Fernández sembla que ha fet una carta
aquí
a l'Ara.
Aquí és on volia anar.
Bueno, perdona, sí.
No, digues.
Sembla que ha fet una carta a l'Ara dient que dos dels seus diputats donessin suport i els altres s'abstindrien en el d'allò. El David Fernández té un pes. Té un pes...
Sí, físic i físic.
Sí, sí, però jo... El va perdre amb l'abraçada en el mas.
Però jo diria una cosa, en aquest cas... És a dir, a mi m'ha preocupat, i no pel que... per l'article, sinó que a mi m'ha donat la impressió que amb aquest gest del David Fernández introdueix un canvi molt seriós en la dinàmica de la CUP.
Introdueix un tamallazo.
I que això pot portar divisió interna dins de la CUP. La CUP sempre ha jugat amb la seva dinàmica assembleària, han aconseguit que això, els debats fossin interns, s'han fet votacions i després s'ha sabut com anaven. Se sap que hi ha una divisió interna, amb una majoria que manté el no al Mas i una minoria que diu que potser sí, però això ho havien sempre decidit. Mai s'havia traslladat a l'opinió pública les divisions internes, la defensa de les divisions internes. Que ho hagi fet el David Fernández, a mi em consta que les xarxes socials, la gent de la CUP està, però que puja per les parets,
en tot cas,
però molt, perquè diuen això ens ha trencat la nostra dinàmica interna, diuen ells, jo ara no em poso jo qui té raó i qui no té raó,
no, però el que ha fet el David Fernández és un article mundial amb un mitjà de comunicació, no, sí, vol dir que això, però ell no pren la decisió aquí,
però
no,
que
no,
tots
no, no.
Els mitjans de comunicació, començant per TV3 aquest dematí,
mediàticament és un tema sucós, sí,
no només mediàticament, sinó políticament, la part de Junts pel Sí, això els hi va de conya, vull dir que pugui això.
Ara bé, però això, el David Fernández trenca, no prendrà la decisió sobre qui s'hi
va fer. Però trenca la dinàmica.
I perquè ningú parla de l'article del Lluc Salelles, que anava per la mateixa, per una cosa similar, però, que és un regidor de Girona, però està clar que la CUP està dividida en aquest tema.
Però no havia sortit mai així d'una manera, les dues faccions defensant, argumentant les discrepàncies, no.
No, que passa que fins ara només havia hagut una, que era la del no, el Mas, i ara
és la majoritària.
El que és absolutament incongruent
sí.
És la intervenció d'aquest senyor a Manresa, que tots ens la van posar, i que avui surti un article al diari dient absolutament el contrari. A veure, si jo fos de la CUP, que no ho soc, estaria molt enfadada.
Estan molt enfadats. Les xarxes, jo avui sentia a la ràdio,
Per la incongruència d'aquesta persona, que ell no és ningú. Jo crec que ell no és
un mes.
És com si el senyor Ernest Maragall es va fer parlamentari, es va erigir amb el que deia el PSC. El senyor Ernest Maragall és el senyor Ernest Maragall i el senyor David Fernández és el senyor David Fernández. I per tant ell representa a ell, però no representa
Té un pes. Així és com s'agradaràs que David Fernández no és un mes de la CUP, sinó que té un pes.
Però ara mateix ho és, clar que ho és.
Té molta més responsabilitat la seva expressió.
Però perdoneu-me, això seria com Pilar Rahola.
Igual.
No, en el sentit de no és una persona que pugui decidir alguna cosa rellevant dins d'un partit concret, però sí que té una opinió i un seguiment per part de, en aquest cas, el David.
Com a portaveu d'una gran corrent, la Pilar Rahola, d'Unidos del Pescater.
Exacte, per això dic que no és membre d'un partit polític, però sí que arrossega o pot arrossegar opinions de tot tipus.
Però això és intern.
Sí que ho és, també.
El tema del David, el tema, entenc, del David Fernández, que ja no és, en aquest cas,
no és diputat,
és, forma part d'aquest partit, que és de la CUP, però té també, igual que una altra persona mediàtica, un seguiment que aquí està clar que no se sap si això ell ho ha volgut instrumentalitzar, per dir la seva,
no és ingenu,
o simplement és una opinió
que
potser també arrossega altra gent de la CUP.
Segur,
vull dir que ja estan d'acord.
Jo crec que, com deia el Josep Maria, hi ha hagut un canvi de dinàmica. Realment la CUP em sembla que és candidatura unitària.
candidatures, bueno, era plural, no sé si és candidatura.
Sí, home, la CUP està formada per diferents...
Unitat popular.
D'unitat popular. I aquí la unitat s'ha trencat, vull dir, o sigui, perquè a més m'han dit, o he sentit, que el Quim Arrufat també vol treure una altra cosa, si fa o no fa, de, no sé si la treure avui o demà o quan sigui, d'aquest tarannà. Llavors, esclar, és evident que la CUP, tot si la candidatura d'Unitat Popular o el que vulguis, té no sé quants moviments a dintre, aquests que deies.
Sí, hi ha molts grups.
I llavors m'imagino que el David Fernández deu, deu liderar alguna d'aquestes candidatures.
Clar, clar,
pel seu, i el que diu és, els de la meva candidatura opinen, o sigui, els de la meva facció, opinen això, i clar...
Sí, però això internament el debat ja l'han tingut, l'han tingut a Manresa, i em sembla doncs, que ja ha transcendit d'alguna manera, però van intentar fins i tot que no hi haguessin els mitjans, que es pogués doncs, debatre internament, etc. Però que això bulli per dins i que hi hagi discrepàncies, però després que surti en defensa de la part que teòricament, almenys doncs, pel que va sortir de l'assemblea de Manresa, és la minoritària, que surti en defensa un David Fernández que no és un militant qualsevol, això trenca realment un tarannà que era molt l'orgull quasi de
sí,
la CUP.
Home, el que està clar és que la CUP acabi prenent la decisió que prengui. Hi haurà una part del seu electorat i del seu i de la seva militància que no estaran d'acord o que no els agradarà, però és que això, que ara li passa a la CUP probablement per primera vegada i més amb aquest focus mediàtic tan gran, això ha passat a tots els partits, a altres decisions.
Els convergents no ens ha agradat gaire els passos que s'han hagut de fer per veure si ens acostàvem a la
correcta. Us heu petat a Unió abans de tot això.
Mare Déu, quants n'hi ha que estan...
El Joan Maria encara es pensa que la meitat de la convergència no és independentista, però bueno.
Oh, i tant.
Veus?
Crec.
Va, però igualment, segurament la meitat no.
No escriuen cartes, eh?
Segurament la meitat no.
No surten encara aquests, ja sortiran.
Algun queda, no et diré que no. Ara, no tants com tu penses, però aquest, per exemple, algun... Imaginem un hipotètic militant o de
Felip
Convergència.
Felip Puig, que es tragués un article així...
Clar, que no li agrada la deriva independentista del seu partit, està clar que pot discrepar. Ara bé, si no t'agrada, tens altres partits.
Ja van marxar els d'Unió, per això.
El Mascolell ja es veia que no...
Per exemple,
i em sembla...
I n'ha dit un parell, el Mascolell.
El que passa és que, en aquest cas, potser pots no ser independentista, però haver de votar independència per veure si això... Que és diferent, vull dir, jo crec que els ànims... Crec que l'independència antistanat, que per dir-ho així és esquerra, els altres han sigut convertits a la independència. Vull dir, i uns altres votem independència perquè penses que és el més convenient.
No, nat o no nat, el que està clar, els independentistes, a veure, jo m'imagino que no hi ha independentistes de primera i de segona, hi ha independentistes que s'han convertit, com tu dius, en un moment i altres que s'han convertit en un altre. Hi ha independentistes que ja ho eren fa 20 anys, quan veien que en aquest estat no anirien enlloc, i n'hi ha d'altres que han hagut d'esperar a que la situació fos límit per convertir-s'hi. Ningú és millor que l'altre.
I d'altres que encara no ens hem convertit.
Home, clar, home, però estem parlant dels independentistes, ara. Sí, segur, home, clar, que n'hi ha una bona pila.
Jo em suposo que la convivència dins del Parlament de diversos grups parlamentaris antagònics, més enllà de les discrepàncies de fons, polítiques i tal, es crea unes complicitats de relacions molt importants. Llavors, els tres de la CUP, el David Fernández i el Rufat i tal, conviure contínuament amb Convergència i amb el govern i tal, arriba a crear unes relacions personals doncs, molt amicals, de veritat. I estic segur que això també influencia. Diguem, ara jo aquí m'haig de barallar amb els que jo he pres cafè tantes vegades. Vull dir,
jo no ho crec, això. Hi ha casos que sí, hi ha casos que no.
El que veiem des de fora, moltes vegades, al Parlament és que, evidentment, hi ha persones que no tenen bona relació entre elles de manera natural, però és evident, i ho hem vist, que entre diferents partits o persones de diferents colors existeix una amistat, i això no significa hi ha bon rotllo, i això no significa que determini decisions polítiques que entenc jo, no ho sé,
però
hi ha
bon rotllo a la cafeteria,
aquella abraçada els hi passa factura.
Sí.
Però l'abraçada en aquest cas, o sigui, el bon rotllo a la cafeteria, o fins i tot en aquell cas quan tens un objectiu comú, que en aquest cas era comú, de Convergència i Unió, no sé, tot i que no sé si tant Unió, però igualment, la Convergència i la CUP era un objectiu comú, que en aquest cas va ser un èxit, per tant expresses la teva felicitat amb una abraçada, com l'expressaries si estiguessis amb un altre brindant amb cava. Ara bé, com el que deia, molt amics fora del terreny de joc. També són molt amics el Sergio Ramos i el Piqué. I quan hi ha un Barça-Madrid, hòstia,
i molt enemics dins del mateix partit, i molt enemics dins del mateix partit.
Però, que és normal, aquesta entre cometes, amistat o bon rotllo, perquè en el fons no deixes de ser gairebé un company de feina, ara bé, el teu objectiu, i pel qual tu no només cobres, sinó que has estat triat per la ciutadania, és un, i per tant, els teus votants i el teu partit el que no voldrà és que siguis molt amiguet de l'altre.
Sí, sí. Jo volia dir que jo he sentit aquest matí, han entrevistat a la cadena SER, han entrevistat el president Mas, i bueno, li han preguntat 70.000 històries. Hi ha hagut una cosa que ha insistit el president, que jo ho he fet una altra vegada, i no, escolta, a mi m'interessa, i ha defensat la seva candidatura, però a matar, vull dir que ell no farà un pas enrere, i dic, perquè això és el que ens uneix, és l'únic que ens uneix amb la CUP, ha dit. L'altre no ens uneix. I per tant, després, un cop ja posat en marxa el govern, jo podré fer els pactes que em doni la gana amb altres forces polítiques. A mi m'ha sorprès això. M'ha sorprès d'alguna manera, m'ha sorprès en el sentit...
No, precisament.
Sí, però que ho expliciti, és dir, que ho expliciti. Una cosa és dir, jo necessito aquests com a aliats, però això no és un govern de coalició el que es posaran en marxa, sinó una investidura d'un president. I aquest president després dirà, gràcies senyors de la CUP que m'heu fet president, però ara jo pacto, jo què sé, doncs amb els socialistes o amb qui sigui, o amb Catalunya...
No fa la pinta, em sap greu, però no fa la pinta.
Però... ha dit això ell, que ell podia pactar després amb altres forces polítiques per tirar endavant.
El que estàs plantejant és una legislatura de transició cap a la independència, no tindria cap sentit que pactessis, per exemple, uns pressupostos amb el PSC.
Doncs ja ho veurem, perquè igual no es pot aprovar d'una altra manera.
El que passa...
Igual, ara el PSC, m'imagino, perdona que et talli, no crec que aprovi uns pressupostos que vagin en la línia, per exemple, de crear una agenda pròpia, de crear un cos diplomàtic estranger. No ho farà el PSC.
És que això potser tampoc ho farà el president Mas.
Maria.
Jo crec que l'únic avantatge que el president Mas vol ser investit, sigui com sigui, és perquè després és l'únic que pot convocar eleccions. Uh-huh. I ja veurem...
Però després d'un any, eh?
I ja veurem si serà després d'un any o després de 4 anys.
Ja, però vull dir que no ho pot fer
no
abans.
No seran 4 anys.
Ara seran automàticament, si no hi ha investidura, el mes de març. Sí. Però si no, com a mínim ha de passar un any per poder tornar a convocar eleccions.
Pasqual.
Com deia la dictada que diu això, o març o mas. No, el que deia dels grups antagònics, jo personalment, la meva experiència personal després del temps que hi ha estat a l'Ajuntament, és que soc molt amic de tots, crec que soc, i de vegades soc més amic de partits diferents que del propi partit. O sigui, jo m'he trobat amb d'allò, hombre, quina alegria, que no sé què. És perquè ens uneix més
la relació personal.
El fill comú del poble, i tens molts punts comuns que parlar, i tens moltes coses a dir, i per tant, a mi m'és igual que sigui, que sé jo, d'Iniciativa, com que sigui del PP, com que sigui de no sé què, pots parlar i ens obliguem a parlar. I de vegades amb gent del teu propi partit, pues, potser no tens tanta afinitat. Per tant, això que deies dels grups antagònics que es trobaven al bar o no sé què, si et trobis o no et trobis, si ens trobem per aquí al carrer, que aquí a Sant Cugat és freqüent, bueno, alegries i abraçades com si fóssim companys de la mili, no sé si m'enteneu.
Sí, però no això... la mili no, perquè a mi no em va tocar, però per la resta sí.
Cada cop ens fa veure lo grans que són.
Jo si trobo el Pasqual pel carrer, el saludaré i li faré una abraçada.
Exactament.
Això no vol dir que canvis el teu vot.
Això és
no,
el que...
No, clar que no, però és que només faltaria. Que per molt bona gent que sigui el teu rival polític, que home, canvis el teu vot i trenquis la teva coherència per la qual estàs allà. Siguis de la CUP, siguis del PP, siguis de Ciutadans.
I de vegades surt allà i diu, hòstia, avui me l'has fotut grossa, eh? Clar. No, que era per parlar. Vull dir...
I quantes vegades heu hagut de defensar en plens o al Parlament coses que no us agradaven perquè el vostre partit les ha decidit així i te les has menjat amb patates. I segurament hagués dit una altra. I fora de la cambra li vas al del partit rival i li dius, mira, això de que acabo de defensar no m'ho crec de cap de les maneres, però tu menges.
Jo t'he de dir que els anys que a mi m'ha tocat ser cap de llista, segurament, com diu algun amic meu del meu partit, per això no he arribat més amunt, no he defensat mai les coses que no han sigut coherents amb la meva manera de pensar. No les m'he negat a defensar-les. Això no vol dir que hi hagi altres ajuntaments. Jo només hi he estat a l'Ajuntament i repeteixo, com diu un company meu, segur, Maria, que per això no has arribat enlloc, diguéssim, però jo crec que s'ha de ser coherent amb la teva manera de pensar. I si el partit et diu que defensis, jo què sé, que el cel és de color vermell i tu penses que no ho és, doncs mira, noi, defensa-ho amb una altra banda, diguéssim.
Però això saps que passa habitualment.
Sí, normalment el que vol anar amb una altra banda.
No, em refereixo, per exemple, i al PSC hem vist, jo mateix he vist com a periodista moltes vegades el Ferran Villaseñor havent de fer driblings com si fos el Messi per aprovar una cosa que ell no es creia per res. I aquí està ara Esquerra Republicana.
Perquè ell va voler.
No, clar.
Perquè ell va voler.
Si volia anar a algun altre lloc.
També. Clar, però que això passa, i també de les mateixes n'he vist a Unió, de les mateixes n'he vist al PP amb temes... per exemple, tenim regidors del PP que han deixat de ser-ho perquè els hi, pel tema de l'avortament.
Sí, senyor.
I alguns ho han deixat de ser i alguns es van quedar, i jo estic segur... que els que es van quedar tampoc eren gaire proclius en aquest cas a la moció o a la decisió que hi havia presa des de dalt amb els temes de l'avortament. N'hi ha alguns que s'ho mengen, n'hi ha alguns que per coherència marxen, n'hi ha alguns que s'ho mengen una mica més i després marxen, i així va.
Sí, sí.
Doncs demà comença a les 12 de la nit, comença la campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells a diferents indents de la ciutat, en aquest cas a nivell local, vull dir...
Serveix molt els cartells enganxats?
Jo fa molts anys que penso que no serveixen per res.
I els piques que hi ha després pel carrer, perquè m'has tapat el meu cartell, aquest carrer el meu, com si fos allò la Tercera Guerra Mundial.
M'han explicat que a Rubí fan com un acte simbòlic entre tots els partits, que no sé si ara seria viable o no. Sí, que el fan simbòlicament tots junts en un escenari.
Engeguen la campanya.
Sí.
Està bé.
No sé si es mantindrà aquesta vegada, però em va semblar molt curiós. Des del punt de vista dels periodistes és molt còmode també, perquè no has d'anar diferents hores, però...
Jo crec que ens hem anat racionalitzant tots plegats, sí. Perquè jo recordo les primeres eleccions de l'any 80, us diria, gent que jo m'estimo molt, que no eren del meu partit, pagar-se al mig d'una cantonada perquè un li havia tapat un cartell amb un altre, vale?
Però això passa avui al 2015, eh?
I havien estat en el mateix partit polític tots dos, eh?
A veure, vull dir, fa molts anys ja l'Ajuntament es van reunir i van dir el carrer
repartia,
va arribar tallada a la banda dreta, sí. Vas tu al...
Encara ho fan, això,
sí, 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 ho fem,
perquè
sí.
Si no, allà hi havia un ambient molt hostil.
Mireu, a les últimes eleccions jo tinc una foto al Rius i Taulet de la cara del Junqueras amb el missatge no sé què, i a sota, perquè hi havia el cartell a darrere, vota el viol. O sigui, la guerra de pòsters i de cartells al segle XXI, al 2015, segueix passant i és lamentable.
És molt simbòlic.
És lamentable i inútil.
Penseu que s'aprofita moltes vegades amb la mateixa pirora, diguéssim, i és simbòlic també.
I avui en dia, l'enganxament de cartells la fan empreses.
Sí,
en general.
També.
I han d'enganxar 2.000 cartells i els enganxen en el lloc que els hi vagi.
I a mi em perdonareu, però tornem al segle XXI, moltes vegades veure el careto del teu candidat o candidata no canviarà absolutament res, i la decisió segurament no la prendràs perquè al meu carrer hi hagi... o sigui, si jo veig el careto de l'Albiol i sóc de la CUP, votaré la CUP. Si sóc de Ciutadans i veig el careto de la CUP, votaré Ciutadans.
No, i els recursos als mitjans, home, avui, de la xarxa i els mitjans de comunicació, ràdio, són els que fan...
Fa molts anys que països com Alemanya, França, ja no et dic els països nòrdics, fan una gran cartellera en un lloc determinat, i enganxes un cartell en allà i s'ha acabat el bròquil.
Jo només volia dir primer, això encareix molt la campanya.
I també
inútilment.
Encareix molt la campanya. Recordo, per exemple, que les iniciatives sempre portaven uns cartells més modestos, no sé què, i això, i nosaltres aviam si fa la foto un color més grossa i si no sé què. I després que la gent tampoc s'entera, perquè en l'any 87 diu, tu a qui votes? Diu, jo voto a la FOAP.
Sí,
o sigui, és que no se'ls havia quedat ni la cara ni el cognom. Jo voto a la FOAP. Dius, pues vale.
Ara ja no podríem votar a la FOAP. No.
Canvia la manera de fer campanya i precampanya. No sé si ahir éreu vosaltres espectadors de la primera cadena de televisió espanyola, de la U.
No.
No, veig que no. Teníem el Mariano Rajoy i el Albertino Esborne.
No és una cadena que...
Vaig veure un moment que feien propaganda o abans o després.
Almenys el País l'ha deixat, el programa d'ahir ha fet un comentari...
Jo, per cert, la 1, ahir sí que hi vaig entrar-hi, però era per veure el Barça.
El Barça.
Sí.
Però després ja...
Després ja vas desconnectar.
Que ja anunciaven que hi hauria.
Sí, sí, això.
Doncs, bueno, per part del País ha ensorrat una mica el programa perquè deien... Titulen en un article que era les zona de confort de Mariano Rajoy en comparació amb les altres entrevistes que ha fet el...
Que allò és a casa teva o casa meva, no?
Sí,
és que diuen a casa de l'una o de
l'altra. No, en la mia o en la tuya.
Sí, jo pensava que era un programa sexual, que és allò, que bueno, la tuya o en la mia, però no.
Albertino Esborne, Rajoy...
El cas és que diu...
Sexual, Albertino Esborne, potser sí. El Rajoy...
No,
hauríem de preguntar-li a tothom...
No, perquè... Vaja, jo no entenc aquests temes, però... Té la fama com Julio Iglesias...
Que li va dir Mari Complejines.
Albertino Esborne té la fama com Julio Iglesias de ser un home... que ha anat moltes vegades en su casa i a la suya, o sigui, ha de repartir molt de joc.
Més convingui.
Un bon divan.
Sí. I el Rajoy no el veig així, ja em perdonareu, però el Rajoy no el veig tan seductor.
Doncs era el convidat, el Mariano Rajoy, no sé...
Però què deies, que deien que era un lloc confortable per ell?
Sí, va ser una entrevista de...
Un massatge, vaja.
Un massatge deien. Total. Jo no l'he vist, no puc jutjar. Sí que podem extreure algunes declaracions. Albertino Esborne, per exemple, li preguntava que què hi feia, per què havia acceptat l'entrevista, i el Mariano Rajoy va dir que era perquè el coneguessin millor.
Ostres, doncs havia tingut moltes oportunitats
humana.
Abans d'això, eh?
Aquí és on s'agafa, sí, aquí familiar, és on s'agafa amb... Clar, mentre la vicepresidenta
se'n va a fer aventures
de guerres de pilotes, a ballar a la tele i tal, doncs sobtava, i això el País ho agafa per aquí una mica, de... Sí, està molt bé que el vulguin conèixer millor.
Sí.
Home, jo crec que avui, m'imagino que per on anava el Joan Miquel, que la campanya ha canviat molt, i en els últims, fins i tot, 4-5 anys, hem vist com la política s'ha convertit en espectacle de tele.
La trivialització.
Sí, però abans, fixa't, que ara cada cap de setmana, no sé quan la fan, allò de la Sexta Noche, no sé si és el cap de setmana.
Dissabte.
Val. En prime time, el cap de setmana, que és normalment l'hora que les teles més desitgen perquè és, sí, no? Doncs ara fan un show de debat show, polític,
sí,
que em sembla molt bé per una banda, perquè és d'alguna manera parlar de coses, diguem, interessants, molt més que el Sálvame, que parla del mateix, però de si jo me caso con el otro i tot plegat.
La llàstima que siguin sempre els mateixos a opinar.
Això és una llàstima, i també la llàstima és que això ho haguem... O sigui, que no es tracti amb la profunditat que segurament mereix, que no deixa de ser un Sálvame de la política, d'ara jo et crido més, ara aquest va fer l'altre, i segurament no arriba...
No, l'idea la Belén Esteban de la Sexta, clar, en el sentit, perquè sempre acaba enfadat en aquell programa o...
I tenen raó, i llavors...
Però clar, el Rajoy se'n va al Martín Osborne, però és incapaç d'anar al debat de la SER, que van fer amb els altres tres, no?
Per què? Doncs perquè aquest perfil d'espectacle és més fàcil, o és més fàcil anar a l'Hormiguero, que estareu de cachondeo, o anar al Wyoming perquè et farà un jijijajà i com a molt et farà una pregunta incòmoda, que no anar a un debat amb els altres, que allà te les pagaran. O d'anar als matins de no sé quina cadena perquè allà te les pagaran. I què va passar quan va anar a, ara me'n recordo què era, em sembla que era la SER, amb allò de I l'Europea, li van fer...
Onda Cero.
Li van fer la pregunta puta,
ho hem de deixar aquí,
i se'l van menjar.
Ja sabeu com és el temps de capital a ràdio sempre. Gràcies, Joan Ramon Armadàs, Maria Sansa, Josep Maria Balcells, Pasqual Dussó. Nosaltres tornem demà a un quart de nou amb més tertúlia. Ara els deixem amb el programa Sant Quatafons amb la Carme Reverte. Si ens escolten a la remissió, amb la tarda amb Laura Alcalde.